Tant, sobretot, que tant necessita l'Església. Gràcies, ho deixem aquí. Salvador Aragonès i Oriol Domingo, bona nit, bon cap de setmana, fins la propera. Adéu-siau.
Bona nit i bon cap de setmana.
Són les 8, moment de repassar l'última hora informativa.
Ràdio Estel, Tarragona, 100.6.
Com us dèiem ara fa uns minuts, el Papa Francesc ha anunciat avui la convocatòria d'un any sant extraordinari, el Jubileu de la Misericòrdia. Començarà el proper 8 de desembre, Festa de la Immaculada, i en l'inici de l'Advent, i s'acabarà el 20 de novembre de l'any vinent, el 2016. Servirà per commemorar el 50è aniversari del Concili Vaticà II i l'èmfasi en el missatge de misericòrdia connecta molt amb el mateix lema del pontificat de Francesc, tot just coincidint avui amb el segon aniversari de la seva elecció. L'anunci s'ha fet en el marc de les 24 hores amb el Senyor, una convocatòria per avui i demà que des de la Santa Seu s'ha fet per a tota l'Església Universal. Totes les diòcesis, incloent-hi la de Barcelona i les de Catalunya, s'han sumat a aquesta crida a pregar pels cristians perseguits i a la reconciliació personal i comunitària. D'altra banda, també és notícia que s'ha assolit avui un principi d'acord entre les forces sobiranistes per definir el full de ruta que cal seguir de cara a les eleccions el 27 de setembre. Convergència, Esquerra, Esquerra Unida i Més, la formació escindida del PSC, han pactat un text en què consideren els comicis el mecanisme per saber la voluntat dels catalans i, si el resultat és una majoria sobiranista, es comprometen a iniciar un procés constituent després d'una declaració solemne del Parlament de Catalunya. I, d'altra banda, encara en plena política, destaquem que Artur Mas està reunit aquesta tarda amb dirigents de Convergència i també d'Unió Democràtica per resoldre les desavinences entre les dues formacions. Josep Antoni Duran Lleida no ha assistit a aquesta reunió, però ja ha mantingut contactes amb Mas per resoldre aquestes discrepàncies. Tot això ha passat després que el conseller Ramon Espadaler, secretari general d'Unió, ha manifestat la seva voluntat de reconduir les coses a la reunió d'aquesta tarda, després que els alcaldes convergents de Figueres i Mataró qüestionessin el president d'Unió, el mateix Duran i Lleida. I fins aquí, de moment, l'actualitat. Passant 2:30 de les 8, tenim ja l'estudi 1 de Ràdio Estel, l'Òscar Merino. Bona nit, Òscar.
Què tal, Ignasi? Bona nit.
Què heu preparat per a les 9 a bàsquet al dia?
Doncs parlem de la victòria d'ahir del Barça, 89-71 sobre el Maccabi, que el deixa segon en solitari del grup E de l'Eurolliga i en peu i mig als quarts de final. Repassarem la 24a jornada del cap de setmana de la Lliga Endesa, les competicions FEP, i parlarem amb Josep Lluís García Sorrellés, mite de la fotografia en el món del bàsquet i que des d'ahir exposa el seu món de gegants a la sala Joan Vila i Plana de Sant Adrià de Besòs.
El bàsquet està cada vegada més ple de bàsquet lovers, de gent que comparteix l'esforç, que s'emociona amb una jugada, que troba en el seu amor per aquest esport l'energia per continuar. Endesa.
Doncs tot això i més coses a partir de les 9 i pocs minuts.
Que vagi bé el programa. Bona
nit. Vagi bé, bon cap de setmana.
Nosaltres ens acomiadem. Gràcies per la vostra companyia. Salutacions del Mario Ramírez a les vies de so, de la Blanca Aranyó a la producció i de qui us ha parlat, l'Ignasi Miranda. Ara us deixem amb el programa La veu dels animals a Ràdio Estel. Us invitem a seguir en sintonia amb nosaltres, amb tots els programes d'aquest vespre, nit i del cap de setmana. La Fórmula Estel tornarà dilluns a les 8 del matí. Bon cap de setmana.
Ràdio Estel. Ràdio Estel estrena nova app gratuïta per mòbils Android, amb tot el que t'agrada de Ràdio Estel. Ràdio online, ràdio a la carta, totes les promocions, tota l'actualitat i accés a les nostres xarxes socials. No te la perdis. Busca Ràdio Estel a Google Play i queda't amb nosaltres per sempre. A Mercens Maluquer sabem que l'important és el seu significat, l'amor que amaguen. Per això cada joia que venem o arreglem es converteix en una peça única. Joieria Mercens Maluquer. Arreglem rosaris, joies per batejos i casaments i molt més. La seguretat que et donen els joiers de tota la vida. Joieria Mercens Maluquer, Major de Sarrià 108, 93 205 0960. I see you climbing up the road. El programa L'Art de la Reflexió passa a emetre's els divendres a les 11 de la nit.
A Ràdio Estel, el Gripau Blau. Cançons, contes i entreteniment per tota la família. Escrit i realitzat pel grup Ara va de bo.
El Gripau Blau, els dissabtes i diumenges a 2:15 de matí, a Ràdio Estel.
De dilluns a divendres, la cistella és nostra a Ràdio Estel. Bàsquet al dia, tota l'actualitat del món de la cistella amb un servidor, Òscar Merino, i tota l'emoció i intensitat del món del bàsquet. Recorda-ho, de dilluns a divendres a les 9 de la nit, us espero al Bàsquet al dia a Ràdio Estel.
Amb el suport d'Endesa, llum, gas, persones. Aquest dimecres al Tots Som Iguals parlarem amb l'Associació d'Afectades d'Endometriosis de Catalunya, enfermetat benigna que afecta a les dones durant la seva etapa reproductiva. Recorda-ho, serà aquest dimecres a les 11 de la nit al Tots Som Iguals.
Ràdio Estel, Tarragona, 100.6.
Yo quisiera no ver tantas nubes oscuras arriba, navegar sin hallar tantas manchas de aceite en los mares y ballenas desapareciendo por falta de escrúpulos comerciales. Yo quisiera ser civilizado como los animales.
Estima'ls i cuida'ls.
La veu dels animals i la natura. Un espai produït i dirigit per ONG ADA.
Bon vespre. Com cada divendres a aquesta hora comencem la veu dels animals i de la natura. Per iniciar el programa farem un repàs a les notícies més destacades de la setmana i tot seguit la nostra companya Blanca Aranyó ens presentarà la Galeria de l'Expert, un espai de càpsules informatives amb preguntes i respostes de la mà d'especialistes. Avui a l'espai de l'entrevista ens visitarà el membre de l'associació El Perro Verde, Albert Ayala. Ho farem, com sempre, amb la companyia de la Carme Méndez, d'en Manel Casas i la Neus Aragonès. Per finalitzar el programa d'avui, gaudirem de l'espai musical d'en Manel Casas i parlarem del reciclatge de les llaunes d'alumini al Sabies Què. Així doncs, comencem amb la veu de qui us parla, Arantxa Fernández i Mario Ramírez, al control tècnic.
La veu dels animals i la natura. Un espai informatiu i d'entreteniment de l'ONG ADA a Ràdio Estel i Ràdio Principat.
El circ Riglin ha anunciat que deixarà de fer espectacles amb elefants asiàtics. Els 13 exemplars que viatgen amb els 3 circs de la companyia Riglin Bros seran traslladats el 2018 al centre Riglin Bros per la conservació d'elefants que hi ha a Florida i que actualment acull 40 elefants que durant anys havien format part de l'espectacle. Tot i així, el circ Riglin continuarà els seus espectacles amb altres animals com tigres, lleons, cavalls, gossos i camells. Responsables del circ han reconegut que durant els darrers anys han tingut que fer front a diverses normatives locals que limitaven l'ús d'animals protegits a espectacles de circ. A més, també han hagut de respondre a diverses demandes per incompliment de la legislació sobre benestar i protecció dels animals. Diverses organitzacions de conservació i defensa animal dels Estats Units estan satisfetes amb la decisió, encara que la troben insuficient. El Banc de Santander s'ha compromès a deixar de donar diners a la segona empresa paperera més important d'Indonèsia, April, que està desforestant els boscos d'Indonèsia per plantar acàcies destinades a fer pasta per la fabricació de paper. Aquesta entitat financera ha manifestat que no renovarà el préstec actual i en facilitarà d'altres a l'esmentada empresa. Això ha estat possible per la pressió feta per socis, amics i simpatitzants de Greenpeace que han firmat peticions, han fet difusió dels fets a les xarxes socials i fins i tot trucades al propi banc per aturar un finançament que ajuda a destruir una part del planeta. Per ampliar-nos aquesta informació, tenim al telèfon Miguel Ángel Soto, responsable de la campanya de boscos de Greenpeace. Miguel Ángel Soto, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo califica esta noticia?
Bueno, para nosotros es un paso muy importante. Es una pequeña victoria dentro de una batalla larga que tenemos, que es conseguir la deforestación cero en Indonesia para el año 2020. No es el Banco Santander la única fuente de financiación de esta papelera, hay otros bancos, y tampoco API es el único agente deforestador en Indonesia, pero en cualquier caso sí que manda una señal muy clara que una parte del mundo, una parte de la ciudadanía no quiere ver que sus empresas, sus dineros, sus ahorros vayan destinados o se puedan ser utilizados para financiar la deforestación.
¿Y cree que esta medida será suficiente para que esta empresa modifique su actividad?
No es suficiente. ¿Por qué? Porque el apoyo financiero a esta papelera cuenta con el apoyo de bancos chinos, de varios bancos asiáticos, también ABN, el banco holandés, que por cierto estamos en conversaciones y pensamos que en los próximos días va también a dar una señal clara. No es el mundo financiero y los negocios sucios se extienden por todo el planeta y esta papelera puede encontrar apoyo financiero en otros sitios. Pero sí que es cierto que la presión a través de la financiación, la presión de las empresas que producen productos con papel que se niegan a comprar o que rechazan comprar papel de April y la presión al gobierno de Indonesia exigiendo que se ponga fin a la deforestación para la producción de aceite de palma o de papel, toda esta presión conjunta de la sociedad civil en Indonesia y en el resto del mundo va a obligar seguro a empresas como April a cambiar sus políticas. La duda es cuándo se va a producir, si en los próximos meses o en los próximos años.
Pues Miguel Ángel, esperemos que se vaya poco a poco cambiando esta situación y que poco a poco se tome conciencia de todo. Muchas gracias por participar en el programa.
A vosotros, un saludo, gracias.
La celebració d'una subhasta pública en la que es decidirà poder caçar 18 animals, 13 cérvols, 3 cabirols i 2 llops al millor postor es celebrarà aquest dissabte, dia 14, a Villa de Ciervos, Zamora. L'organització conservacionista Lobo Marley considera aquests fets com el colmo de la insensibilitat per part de la Junta de Castella i Lleó i dels ajuntaments implicats. I és que, com recorda Luis Miguel Domínguez, president de l'esmentada associació, la data escollida per aquesta subhasta coincideix, a més, amb la data de naixement i de la mort del naturalista Félix Rodríguez de la Fuente. Per aquest motiu ha estat convocada una concentració el mateix dissabte a Villa de Ciervos per mostrar la seva condemna a aquesta subhasta i recordar a qui va lluitar tants anys per la conservació de les espècies, especialment els llops, que eren considerats alimanyes que havien de ser exterminades.
Galeria de l'expert de la veu dels animals i la natura. Avui li preguntem a l'expert Carles Gomà. Quin tipus de menjar és el més adequat per a un gos?
Aquí hem de distingir entre el més adequat i el més còmode. I hem de valorar una miqueta. Sens dubte, el menjar més adequat per a un gos seria el menjar natural, és a dir, no el pinso. Però hem de saber com fer-ho, donar-li coses que li vagin bé, quines quantitats... Això seria el més adequat. El pinso és una cosa que, fa unes quantes dècades pinso no existia. Els gossos menjaven més o menys el de la gent, rossegaven ossos... Llavors, el menjar natural o cuinat per nosaltres és el millor. Que és un rotllo, sí. El pinso pot ser molt bo, sobretot si és de bona qualitat. El que no recomanaria mai és pinso, o puntualment no passa res per donar-li, però, per exemple, amb un cadell, un pinso de mala qualitat, diguem, pinso, per entendre's, d'aquests del súper, no seria el més adequat. Sí que són molt baratets i a vegades la gent no es pot permetre una altra cosa. Llavors recomanaria complementar-lo amb altre tipus de cosa, doncs de tant en quant, des de donar-li una miqueta de carn o una llauna de tonyina, coses d'aquest tipus que porten proteïnes que els hi va molt bé. Vale? Si algú vol donar menjar natural al seu gos, que s'assessori per un veterinari. Hi ha coses que no poden menjar, que els serien molt perjudicials, i vigilar molt amb els ossos de genoll de vedella, de fèmur, això no hi ha cap problema. Els van arrossegant, no els estellen, bueno, si treuen el moll de l'os, ho mengen, els van rossegant, però vigilen molt a mossos de pollastre, així petitets, que es poden clavar i es poden fer molt mal.
Galeria de l'Expert amb la col·laboració de l'educador caní Carles Gomà. Més informació al telèfon 678-696-080 o al correu electrònic carles.gomà9@gmail.com.
La veu dels animals i la natura, un espai informatiu i d'entreteniment de ONG ADA a Ràdio Estel i Ràdio Principat.
I ara ens aturem, ens relaxem i gaudim del primer bloc musical a càrrec del Manel Casas.
Hola, animalons, amigues i amics. Avui farem els espais del que es diu música instrumental. O sigui, sense cantants, tan sols orquestra. I per això hem escollit a qui no podia ser un altre com el Paul Mauriac, que es va passar tota la seva vida recollint la música lleugera de més èxits i donant-li sortida a la seva orquestra, que és molt comercial. El seu secret era molt senzill. El que seria abans la veu, el cant, doncs feia cantar els instruments. Com no hi ha cant, ara sí que us diré els autors. Escolteu Pontello, del Edu Lobo, i Maria de Lou, del Ernesto Lecuona.
són un mes de la família. Per això, si els tinc, els estimo, els cuido i vull saber el que necessiten.
La veu dels animals i la natura. Un espai informatiu i d'entreteniment de l'ONG ADA a Ràdio Estel i Ràdio Principat.
Avui a l'espai de l'entrevista parlarem del Perro Verde, una associació que es dedica a la protecció animal, reinserint gossos de protectores col·laboradores a través d'intervencions assistides amb animals en centres assistencials, educatius i penitenciaris, realitzant esdeveniments esportius i exhibicions d'habilitats canines. És a dir, es mostra el potencial de tots aquests animals per procurar l'adopció definitiva. I per parlar-ne de l'associació i dels seus projectes, tenim amb nosaltres l'Albert Alaia. Bon vespre, Albert. Ayala. Ayala, Ayala, que m'he equivocat. Abans ho he dit bé, abans d'entrar, sí, i ara m'he equivocat. Albert, com va néixer la idea de crear aquesta associació?
Bé, doncs, jo sempre he sigut un amant dels animals, sobretot dels gossos, i vaig haver un moment doncs, que vaig conviure amb problemes amb un gos, no? I això em va fer un gos de protectora adoptat, i això em va fer recapacitar i començar a aprendre, a formar-me sobre com pensen, aprenen els gossos, per què fan el que fan i quin potencial tenen realment. Això, jo i un amic, que era biòleg, jo vaig estudiar filosofia i em vaig dedicar després a estudiar temes d'ensinistrament i de teràpia assistida amb animals.
És una mica de canvi, no?
Sí, 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 doncs perquè en realitat les meves prioritats van canviar, vaig veure que en realitat pues, volia viure això, volia viure aquesta oportunitat i donar tot el que sé fer o el que he après a fer doncs aquests animals que en un dia em van donar molts problemes, però alhora va ser els que em van incitar a començar amb aquest món, que alhora he vist pues, que és molt apassionant, que és realment gratificant. I, bueno, i entre dos companys pues, vam decidir fer una associació per veure com podíem ajudar aquests animals. I a partir d'aquí doncs, vam anar tenint idees noves respecte a les possibilitats reals que tenien aquests gossos. Avui dia, doncs, aconseguim col·laborar amb moltes protectores d'animals, entre elles la Lliga Protectora d'Animals de Sabadell, ADEA Vilassar de Dalt, fem col·laboracions puntuals amb el CAC de Barcelona o amb altres entitats, sobretot entitats defensores dels animals, i procurem doncs, acollir alguns gossos que tenen problemes de conducta, quan dic problemes em refereixo doncs, a agressivitat, a nerviosisme, a pors, i intentar rehabilitar-los a cases d'acollida dels propis voluntaris de l'associació, i amb aquesta acollida doncs intentar començar a modificar comportaments. Després vam anar veient que tenien possibilitats molt més grans aquests gossos, com per exemple participant en esdeveniments esportius, fent habilitats canines i sobretot ajudant a col·lectius de persones que són vulnerables, no? Com ancians, per exemple, als centres geriàtrics, interns de centres penitenciaris, persones amb algun tipus de discapacitat física o psicològica, i també vam veure que en realitat els gossos també ens podien ajudar a donar uns valors adequats, a ajudar-nos a educar alguns nens a escoles i a centres pues, bueno, escolars, no? Doncs actualment portem més de 25 gossos donats en adopció gràcies a aquests programes. Aquests programes tots han sigut autofinançats a través dels nostres cursos de formació, a través de donacions, a través del nostre teaming, que la gent, doncs, quan ens va coneixent i va veient la feina que fem, doncs vol col·laborar, no? Així hem arribat a més de 30 voluntaris que estan disposats a venir amb nosaltres als centres penitenciaris, als centres assistencials o educatius, per donar-li una segona oportunitat als gossos i també alhora fer un servei a la comunitat o als centres o als col·lectius menys afavorits, mm-hmm. que al final són els que sense entitats com la nostra, sense associacions d'aquestes, quedarien sense les seves necessitats més bàsiques, terapèutiques, estem parlant, i aquí estem en el camí, intentant fer-ho cada cop més gran, tenir cada cop més gent i assolir programes novedosos, pioners a tot l'Estat.
Manel.
Hola, Albert.
Hola.
Bueno, benvingut abans de tot.
Gràcies.
Mira, quan estaves tu parlant de que és gratificant, que és apassionant, jo crec que, en realitat, tots els que ens dediquem, no tan sols en general a gat i gos, sinó en general a la defensa del benestar dels animals, sempre hem tingut una iniciativa, un punt de partida. I, precisament, ha estat el gat i el gos.
Jo dic a vegades que el gat i el gos han estat els grans defensors e introductors de l'animalisme arreu, veritat?
Sens dubte.
I deies tu que és apassionant, o sigui, és molt bonic això, i gratificant, però també potser t'has deixat una paraula, que és molt sacrificat el que estem fent.
La veritat és que és molt, molt sacrificat. En cada programa que fem estem perdent diners, estem perdent recursos, perquè encara no tenim uns patrocinadors o algú que pugui finançar aquesta feina que fem, que és molt bonica i en realitat té un component terapèutic necessari i molt eficaç avui dia, no? Avui dia tots els centres assistencials, o poder dintre d'un futur no molt llunyà, tots els centres assistencials, educatius o penitenciaris, segurament comptaran amb un animal, perquè l'animal arriba a aspectes de la persona que els terapeutes no podríem arribar. Per què? Pues perquè l'animal és carent de prejudicis, no jutja la gent amb la que està, a més pot empatitzar molt fàcilment i va directament a la part emocional de la persona. Amb la que considero que sí, que els gossos poden donar una iniciativa o una ajuda.
A veure, per aclarir una mica de cara als nostres oïdors, a veure, quina diferència hi ha entre... És per aclarir, només, entre el comportamentalista, l'ensinistrador i la tasca que feu vosaltres?
Bé, nosaltres sí que tenim un equip composat també de diversos ensinistradors o educadors canins, perquè depèn, avui dia pues, se li fiquen molts noms a coses que venen sent el mateix.
Sí.
Suposo que pues, no sé exactament per què, cada un sabrà, però al final sí, som ensinistradors o educadors i, a part, el nostre equip són formats, són licenciats en diferents matèries, com, per exemple, tenim quatre psicòlegs, una d'elles forense, amb diversos màsters, quasi tots d'ells, dos educadors socials, un terapeuta ocupacional, una infermera, un biòleg... Doncs tots ells, a més, estan compaginant la seva formació i la seva... Bueno, el seu interès, la seva iniciativa, amb el món dels gossos, amb el que es fa una feina per dues bandes, tant pel món de l'ensinistrament i del comportament del gos com del món de la teràpia, de l'assistència a les persones, doncs molt, molt efectiu i molt bo, molt, bueno, molt
bonic. Jo quan et preguntava entre la diferència, en realitat és en sentit positiu, o sigui que quantes més especialitats o coses i anar refilant, molt millor, vol dir que ja estem en un estat bastant avançat respecte als animals que nosaltres... o sigui, tenim que dedicar tota l'atenció als animals, veritat?
Bona nit, Albert.
Bona nit.
Mira, jo crec que perquè els oïdors ho entenguessin millor, perquè nosaltres sabem més o menys de què va, però explica'ns quin és el procés, com es realitza la teràpia assistida, quines diferències hi ha d'anar a un centre, per exemple, de tercera edat o a un centre penitenciari, i una miqueta la traçabilitat, o sigui, com desenvolupeu això, quin enfoc, i què és el que concretament es fa, i quan, per exemple, la duració,
Bé, el procés ve a ser un gos que és abandonat o es troba al carrer, és acollit per una protectora d'animals, nosaltres col·laborem amb diverses protectores d'animals, intentem rescatar aquest gos que podia tenir certs problemes de conducta a l'entrar o perquè ha estat molts anys allà. Nosaltres intentem veure i conèixer aquest gos primer i veure el potencial que té, perquè cada gos pues, té un potencial diferent, com cada persona, suposo. Sí. Nosaltres veiem el potencial que té i aleshores veiem l'eficàcia que tindria incloure'l amb ell a algun dels nostres programes. Nosaltres tenim tres projectes principals, que són el Potes Terapèutiques, on treballem amb centres on hi ha persones amb certes discapacitats.
Què fan? Què fan allà?
Nosaltres fem activitats amb aquestes persones o a centres geriàtrics, que també està dins del Potes Terapèutiques, i el que fem és, per exemple, fer tallers d'estimulació cognitiva o estimulació física amb aquestes persones. Posem un exemple molt senzill. Si una persona que té que fer fisioteràpia i té que fer un moviment flexor del braç dret i ve un fisioterapeuta i el que li fa és moure'l doncs 5 sessions de 20 flexions del braç, aquesta persona segurament no li agrada, és algú avorrit, dolorós, no? Amb lo que la teràpia en si perd una motivació principal que té que tenir la teràpia per donar un suport.
No té incentiu. Sí.
No té incentiu. Aleshores, nosaltres el que fem que és doncs, donar-li una pilota a aquesta persona perquè li tiri el gos 100 cops o 200 cops i aleshores la persona ni nota el dolor que té al braç i, a més, està fent aquella teràpia motivat i, al final, tots sabem que quan estem en una teràpia qualsevol persona, i estem motivats per tirar-ho endavant, per fer coses, la teràpia és molt més efectiva, no? Doncs aquest és un dels projectes que fem, però les activitats amb els gossos no es queden en tirar-li la pilota. Tenim gossos que saben sumar i restar, saben fer el pis, saben empujar cadira de rodes, saben desvestir un usuari, o fem moltes tasques que totes, a més, han sigut entrenades en positiu. Totes han sigut entrenades a base de reforçament positiu, és a dir, a base de premis, amb la cooperació del gos i no amb l'obligació, perquè el nostre sistema de treball mai inclou l'obligació cap als animals per aconseguir realitzar cap dels objectius que tenim, no? I això és fonamental perquè nosaltres som una entitat defensora dels animals i tot això ho fem per poder donar aquesta sortida als animals. Altre projecte que tenim és el d'Educans. El d'Educans es centra en escoles, en centres formatius, i també tenim Històries d'un gos contat, que és un programa, Històries d'un gos adoptat, que és un programa dins de l'Educans, que el que pretén és estimular els nens per la lectura amb un dels gossos adoptats. És a dir, nosaltres tenim gossos adoptats i fem tallers amb centres socials, amb nens, normalment amb famílies amb pocs recursos, i el que fem és que fem activitats amb un gos present que incentivin els nens a poder llegir sobre la història d'aquest gos i tenir-lo present per estar més motivats. No? És un projecte que iniciem en el 2015 molt, molt interessant. Tenim moltes esperances ficades en ell perquè creiem que l'educació té que venir des dels nens i ja, quan no són tan nens, quan els eduquem en aquestes coses, en aquests valors, tenim un projecte que es diu Obrim Portes per la Inclusió Social, que treballa a centres de menors i també a presons, amb el que intentem reconduir les conductes dels interns, treballar aspectes com la ira, la frustració, l'agressivitat o la impulsivitat, l'autoestima, la seguretat en un mateix, diferents aspectes. I com ho fem això? Aquest és un projecte molt interessant, pioner a tot l'Estat, treballem en diverses presons, Quatre Camins i Brians 2, i en diverses protectores, com la de Sabadell o la de Vilassar. I llavors el que fem és acollir un dels gossos de les protectores a casa d'un dels 10 voluntaris que participa en cada programa. Portem dos alhora, Brians i Quatre Camins, amb 10 voluntaris cada programa. Tots ells formats i formats internament, també per nosaltres. Bé, aquests gossos, 5 per programa, els acullen a casa d'aquests voluntaris. I els portem cada setmana al centre penitenciari, els dijous concretament, i ho fem això durant 10 sessions, durant 2 mesos i mig. Després estem un mes fent una avaluació sobre els objectius que estàvem buscant.
Perdona'm, i els gossos romanen a la presó o només els porteu i els torneu a emportar?
Ens els tornem a emportar, no els deixem a presó. Viuen a casa dels voluntaris, viuen a casa de la gent que forma part, que a més ha sigut formada per nosaltres internament mesos abans, també mentre s'està fent la selecció de tots els gossos aquests que participen, i a més lo interessant és que per cada mòdul que treballem a presó treballem diferents objectius. Per exemple, hem treballat en mòdul de delictes violents, no? El mòdul de delictes violents, l'objectiu principal ve a ser la capacitat de resistència a la frustració, no? o reduir l'agressivitat o la impulsivitat. Com ho fem això amb un gos? Bé, és molt fàcil. Nosaltres fem una activitat amb el gos que sabem que els interns no podran assolir-la pels pocs coneixements que tenen d'augment. Amb el que nosaltres veiem, la resistència a la frustració que tenen realitzant aquesta activitat. Perquè sabem que és una activitat que no resulta voldran, amb el que primer ho intentaran dos cops i es frustraran i deixaran de treballar.
Per exemple?
Per exemple, una activitat que sigui manar un gos que vagi a un conus. Vale? Li ensenyem un gos que vagi a un cono i es senti darrere del cono. Bé, és una activitat bastant, una exercici fàcil, senzill, per la gent que ens hi dediquem o que treballem amb gossos, però no és tan senzill per una persona doncs, que no té els coneixements o que està començant aquest món. Amb el que nosaltres veiem que al principi es frustren molt, però a mesura que va passant el programa i van assolint ells pues les eines per poder fer això, veiem com van resolent això. No? Aleshores, per exemple, ahir treballem l'autoestima. També, a part de veure com la resistència a la frustració ha millorat.
I la satisfacció.
I la satisfacció, perquè ajudar un altre ser viu sempre és una satisfacció personal que ajuda a que una persona es vici, per dir-ho així, aquesta sensació i vulgui repetir-ho. Fins al punt en què alguns interns dels centres penitenciaris, quan han sortit de permís, han utilitzat un dels seus permisos per venir a una protectora d'animals a treure gossos. No?
I
aquí, es veu...
Exacte, el això, canvi que fa aquestes
exacte,
persones.
I això es veu perquè? Pues perquè al final, quan una persona compleix una condemna, nosaltres sempre diem que una persona pot canviar sempre que vulgui fer aquest canvi. Per tant, una persona que viu pues, tants anys, a saber, pocs o molts anys, a una presó sense una estimulació que és necessària per qualsevol ser que vol ser feliç, sense una socialització, sense treballar valors ni l'empatia cap a altres persones, valors emocionals, doncs és molt difícil que el dia que surti es reintegri la societat, perquè el factor emocional amb la persona és primordial, és fonamental, doncs partir una convivència feliç.
Escolta'm, i bona. Perdona, és que això és tan interessant que potser també el que seria interessant és quina resposta té el centre aquest penitenciari, en fi, amb com si diguéssim, amb lectivitzar una mica aquestes accions. perquè és que les veig molt positives.
Eh? Exacte. En realitat, encara no hem publicat els estudis que estem realitzant des del 2013, que vam iniciar aquests programes, perquè cada cop estem fent diferents mòduls, però ara sí que tenim la col·laboració de la Universitat Complutense de Madrid, de la Universitat Abat Oliva, i ara comencem una col·laboració amb la UAB, amb el màster d'intervencions socials, psicosocials, i amb el que nosaltres ens ajudarà, sobretot, a validar totes aquestes dades que estem recopilant des de fa temps per demostrar que el gos pot treballar aspectes de la persona que cap persona, cap terapeuta pot fer-ho. Amb el que nosaltres amb el gos aconseguim que una persona empatitzi, que una persona aconsegueixi els objectius amb motivació i que, a més, vegi un sentit de la seva vida en ajudar els altres o els animals o per almenys, formar part d'alguna iniciativa d'aquest tipus. No?
Escolta, Albert, ai, perdona, Carme, quants gossos teniu? I després una pregunta. Aquests gossos, vosaltres dieu que els doneu amb adopció. És a dir, que el treball que heu fet amb aquests gossos, després aquests gossos poden ser adoptats i n'haureu d'anar a buscar uns altres.
Exactament.
És un continu d'anar reciclant.
Exactament. Nosaltres, la veritat, ara mateix tenim 10 gossos perquè estem portant dos programes alhora. Cal dir també que cada programa a nosaltres ens costa més o menys uns 3.700 euros, cada programa de 3 mesos, algo que és financiat a través dels nostres cursos, de les donacions o de l'ajuda ara amb diferents entitats que esperem que el 2015 ens facin efectives i es puguin parlar d'això. I pues, ara mateix tenim uns 10 gossos. El que passa és que d'aquests 10 gossos ja n'hi ha 4 que estan pràcticament adoptats, que hi ha gent que s'ha interessat per ells.
Quines persones són les que s'interessen?
Doncs les persones que ens coneixen a través de Facebook, a través de les fires, perquè nosaltres, a part de l'Animalada, que vam participar aquest any, hem participat a les festes de la Mercè, a les festes de Sants, de Gràcia, amb moltíssimes fires animalistes. Cada any en participem en 15 o 20 fires.
I les persones que s'interessen per aquests gossos és per alguna cosa en particular?
Bueno,
és a dir, si fixen en ells, perquè de fet són gossos ja que podríem dir de treball entre cometes, que estan ensinistrats i que ja estan especialitzats per fer una tasca. Llavors, aquestes persones es malogra una miqueta això que han après els animals per al fet de ser adoptats i deixar de fer aquesta, de realitzar aquesta tasca?
La veritat és que nosaltres entrenem els animals perquè puguin conviure a la ciutat adequadament. No entrenem amb ells per orientar-los a un treball específic, sinó més a que siguin adoptables, no? Que tinguin una convivència bona amb persones, amb altres gossos, que tinguin una actitud positiva en ciutat, rodejat d'altra gent. Pensem que dins de la protectora d'animals molts gossos no han vist el carrer, no han vist dos cotxes seguits mai, no han vist 5 persones juntes mai.
Però en el cas vostre, els gossos que vosaltres utilitzeu ja no romanen a la protectora.
No.
Estan ja
a casa de voluntaris.
A casa dels voluntaris.
I van de la casa del voluntari al
centre
a aquesta tasca. A fer aquesta tasca que pot ser les tres projectes.
És a dir, que feu dues feines. A part d'ajudar els gossos, esteu ajudant a persones.
Efectivament, aquest és
són
un doble, és una doble,
és un doble
funció
vessant
social. Per això és tan interessant i gratificant i sempre n'hi ha més per aprendre, perquè al final aquí anem a l'origen del nom, no? De l'associació al Perro Verde. Al final, el Perro Verde...
Què significa?
El que simbolitza...
Sí, volia preguntar.
És el perro tot junt
sí, el Perro Verde tot junt, sí, efectivament.
El perro verde, amà. Ens ho tindràs que explicar més.
Sí, 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 és amà.
Hi ha un programa de ràdio que es deia El Perro... Bueno, ara...
Aquest és de la tele.
De la tele, sí.
No. Un programa que es feia al canal Andalusia, que ara no recordo.
Ah, sí. Sí.
Ja sortirà, sí, segur.
Doncs el nom, que és el Perro Verde a mà inicial, ve perquè, bueno, de la frase feta eres más raro que un perro verde, no? El nostre perro verde és aquell gos que ajuda persones i que necessita una llar, que viu en protectores, no? És un gos diferent, un gos estrany, un perro verde, no? Que ha viscut a protectora sense una família o perdut i al final ha estat ajudant altres persones, probablement persones com les que el van abandonar o com els que el van maltractar en el seu moment. Per tant, aquest gos és el nostre perro verde. I per què és Alp? Doncs perquè nosaltres adopta el perro verde. Nosaltres volem juntar el nom del perro verde amb adopta el perro verde. Al final aquest és l'interès i l'objectiu del nom de l'associació.
Bueno, ja s'ha aclarit, això.
Enigma resolt.
Jo ja no preguntaré res més, perquè si no els meus companys ja m'estan mirant malament.
I ara...
Escolta. No, jo em quedo amb una cosa, que tu has parlat, s'ha sortit la paraula empatia. Quan estem parlant de centres penitenciaris, de persones que estan a la presó, precisament per haver comès alguna violència, i jo crec que aquí és on hi ha hagut una manca d'empatia, és allò de dir que una persona es té que posar en el lloc de l'altra. Jo crec que si el gos serveix precisament perquè aquesta persona es posi en lloc de l'animal, és més fàcil arribar que també es posi en el lloc d'aquella persona a la que ell ha tingut una tendència a fer-li mal. I això és molt interessant. És com reconduir molt...
Una teràpia
Exactament. És una...
O sigui que és un projecte molt interessant en aquest aspecte, perquè l'empatia, jo crec... Mira, els animalistes i totes les entitats, què ens mobilitza? Jo crec que a vegades està inclús un excés d'empatia, no? De posar-se en el lloc de l'altre, no? I ens afecta molt. Llavors, jo crec que aquí és una tasca molt interessant a fer amb aquests centres penitenciaris, no?
Clar, nosaltres tenim que tenir en compte que quan una persona comet un delicte, sigui el que sigui, al final ho fa per unes carències que té, poden ser pues, emocionals, econòmiques, familiars, per moltes, no? Al final, quan nosaltres, quan aquesta persona comet aquest delicte...
Cuidado, entra... això de les carències que... A vegades poden ser excessos.
També. Seria carència de control d'impulsos. O... Sí que és veritat que... I al final nosaltres, bueno, quan una societat el que fa és empresonar aquesta persona, jo penso que una societat sana és aquella que li dona les eines perquè pugui reconduir aquesta conducta, explicar-se el perquè d'aquesta conducta i fer alguna cosa positiva amb ella. Jo penso que el valor d'una societat té que estar en això, en intentar donar aquesta oportunitat a aquelles persones que volen tenir aquesta oportunitat i que volen aprofitar aquesta oportunitat, i tenim que donar les eines necessàries i que estan a les nostres mans per poder-ho fer. Nosaltres, humilment, tenim aquesta eina terapèutica, que és el fet dels voluntaris amb gossos de protectores poder participar a les presons i treballar aquests aspectes, com l'empatia, la frustració... O la impulsivitat o l'agressivitat. També, a més, ara estem en un programa al SAC, que és el Sexual Aggression Control, el delicte sexual. És un mòdul molt complicat.
És complex, aquest.
Exactament. A part, té moltes consideracions ètiques que tothom podem pensar per un banda o un altre. I amb això estem col·laborant amb la Universitat Complutense de Madrid per veure com poder... avaluar el control d'impulsos d'aquestes persones a l'hora de sortir dels programes específics de tractament dins dels centres penitenciaris, no? I comprovar que aquest sistema de tractament doncs, ha sigut efectiu. Pensem que és algo molt interessant que no s'ha fet mai en tot el món i tenim moltes esperances, molts recursos també ficats en aquests programes, no? És complicat, sí que és veritat que perdem molts calés a cada programa, però la satisfacció de donar, per sort, de moment, a tots els gossos que han participat en els 4 programes que hem realitzat fins al moment des del 2013, o sigui, tots han sigut adoptats, i no és només això, sinó que cap ha sigut tornat.
Això és important.
Que és una de les coses que ens alegrem molt de dir i esperem seguir dient, i és això, que intentem donar el màxim de gossos amb els pocs recursos que tenim en adopció, però cap d'ells ha sigut...
Sí, que són dues rehabilitacions amb un.
Molt bones.
Rehabilitar el gos i sí, en dos
per un. El gos i ajudar la societat.
Moltes entitats diuen, no, com pot ser que utilitzeu els gossos per treballar aquestes coses amb els interns, no? Nosaltres diem, no, ni molt menys. Nosaltres utilitzem els interns per treballar aquestes coses amb els gossos. Perquè al final el que estem fent és donar una sortida, una ajuda a tant els interns com els gossos. I estem fent aquests programes gràcies a les col·laboracions de diferents entitats, com l'associació també Tinana, de Vallirana, que té un club. També fem formacions per moltes escoles, com l'Associació Catalana de Zooteràpia, també Bocalan, per exemple, l'Escola de Formació Professional Canina. Sí. I a part col·laborem amb l'APDA, Associació de Policies en Defensa dels Animals, per intentar formar els agents de policia perquè li donin el tracte ètic i responsable, ja dient, a tots els gossos, que cada cop més és una realitat social.
I els gossos de seguretat, que són utilitzats al metro, en les companyies de...
Bé, nosaltres no ens dediquem a aquest món.
No, ja, però...
El conec, jo...
Quina valoració faries?
Bé, jo es depèn del guia i de la forma de treballar que es tenen. Si és una forma de treballar respectuosa i que l'animal es treballa amb l'animal a través del joc, a través de la cooperació, i és divertit pel gos, és motivant pel gos, penso que tot exercici amb el gos és positiu. Ara, qualsevol exercici o feina que es faci tenint en compte l'obligació cap als animals o l'obligació cap al gos, mai, ni jo personalment, i estic segur que cap company de l'associació, estaria mai d'acord.
Doncs, Albert, només ens queda, crec, felicitar-te per la gran tasca que feu, i ens has dit que els programes que feu, que sempre perdeu la part econòmica, però el que a mi m'estranya és que amb l'èxit i no sé, vull dir que és una cosa genial per una banda i per l'altra, com no teniu espònsors, vull dir d'aquí...
I l'administració?
El que tens que dir és una pàgina web per contacte. Digue-ho, que no
l'havies dit. Nosaltres, de moment, tenim la pàgina de Facebook, també tenim una pàgina web que es diu elperroverde.es, no? Que l'estem actualitzant un altre cop per donar cabuda a tots els programes que tenim, que es vegi bé el que fem, i bueno, també fem cursos de formació, per exemple, el 7 i 8 de març i 21 i 22 de març, fem un curs de formació d'educació d'educació canina per a aquella gent que vulgui aprendre a educar el seu gos i, a més, col·laborar amb els nostres programes, i ho fem aquí a Horta, a Barcelona. Podem arribar amb metro, gràcies a la nova normativa, podem venir amb el gos amb metro, i d'aquesta manera és com intentem financiar això. Sí que és veritat que tenim certes entitats com Menudo Animal amb la que comencem a col·laborar, però encara ens queda molt camí per fer, i sobretot que gent s'interessi, que vegi el potencial que tenen aquests gossos i entitats com la nostra o com altres entitats que veiem que amb aquests gossos de gossera podem aconseguir molts objectius, tant per gent com pels gossos. Gràcies també per l'oportunitat.
A tu,
gràcies,
Albert.
Gràcies.
Et preocupa el tracte que reben els animals? T'interessa la seva defensa i benestar? El teu suport és important i necessari. Col·labora amb nosaltres. ONG ADA, Associació Defensa Drets Animal. www.addaong.org. Telèfon 902 19 7600.
Tot seguit us deixem amb el segon bloc musical d'en Manel Casas.
Estàvem amb l'orquestra del Paul Mauriat. És un francès molt proper a nosaltres perquè nasqué a Perpinyà l'any 1925 i morí el 2006, als 81 anys, també a Perpinyà. La seva producció és enorme. Doncs va estar 44 anys editant disc rere disc. Escolteu ara Yo soy aquel, del Manuel Alejandro. Recordeu qui el canta aquí? I la famosíssima Granada, de l'Agustín Lara. Menys mal que no escoltarem la lletra. Fins a la propera, si Déu vol.
Si tens un gos o un gat, recorda que censar-lo, identificar-lo amb el xip i la xapa és la teva obligació i que en cas de pèrdua, la identificació pot significar la seva salvació.
Galeria de l'expert de la veu dels animals i la natura. Avui li preguntem a l'expert Jaume Grau, ecologista. Què és el que podem fer i el que no podem fer en un parc natural?
Els parcs naturals es creen per fer compatible la conservació de les espècies i els ecosistemes amb la vida de la població local i la visita dels turistes. La normativa de cada parc estableix què està permès i què està prohibit. Però com en norma general, no podem arrencar plantes, capturar ni fer mal a cap animal, alterar els elements geològics, fer foc, fer sorolls forts, ni deixar-hi residus a cap mena. El que sí podem fer és excursionisme, trekking, alpinisme, bici, pels camins senyalitzats, activitats com fotografia, observació d'ocells, flors o altres elements naturals, i practicar altres esports o activitats a l'aire lliure, depenent del parc. Només es permet pernoctar als indrets habilitats, com ara refugis o àrees d'acampada. Si tots i totes complim la normativa, tothom gaudirà de la visita i els altres éssers vius, per als quals el parc és la seva llar, no notaran la nostra presència. Al web parcsnaturals.gencat.cat hi ha tota la informació.
Galeria de l'Expert, amb la col·laboració d'Ecologistes en Acció de Catalunya. Més informació a coordinació@ecologistesenacció.cat o a www.ecologistesenacció.cat.
Si estàs segur que sempre el cuidaràs i l'estimaràs com un membre més de la família, adopta el que ha estat abandonat.
Sabies que per cada llauna d'alumini que reciclem estalviem el 95% de recursos energètics i contaminants que generen quan l'alumini es fabrica a partir de la seva extracció directa de la natura? Es tracta d'un dels metalls més abundants de la Terra i també dels més utilitzats després del ferro i l'acer. Llaunes, envasos, paper, cotxes, vaixells, avions, edificis i infinitat d'altres productes industrials són fabricats amb alumini i es calcula un consum actual mundial de més de 25.000 milions de tones a l'any des de que l'any 1963 es van començar a fabricar les primeres llaunes de begudes. Els envasos sòlids d'alumini que es llencen a la natura poden trigar fins a 500 anys en desintegrar-se, raó important perquè tinguem cura d'evitar o minimitzar el seu consum i no oblidar-nos mai de llançar aquests envasos als contenidors de reciclatge. Un cop recuperat, seleccionat i premsat, l'alumini es fon i la seva reutilització torna a ser útil i infinita per a qualsevol altra nova fabricació.
Millorem el nostre planeta. Redueix el consum de tots aquells productes que són contaminants, perjudicials i no són biodegradables. Reutilitza tot el que pugui ser recuperable i aprofitable per tu o per la teva comunitat. Recicla i porta als contenidors i als punts verds disponibles de la teva localitat tots els articles que puguin ser tòxics, contaminants, transformables o recuperables. Col·labora i participa amb les normes del reciclatge.
Yo quisiera no ver tantas nubes. Amb el Sabies Què finalitzem el programa d'avui. Ens retrobarem el proper divendres a les 8 del vespre a la veu dels animals i de la natura a la sintonia de Ràdio Estel. Bon cap de setmana.
Y ballenas desapareciendo por falta de escrúpulos comerciales. Yo quisiera ser civilizado como los animales.
RadioEstel.cat i un clic a Ràdio a la Carta. Escolta'ns quan vulguis.
Si t'inspira Barcelona, apunta't a Gaudí Més. Rebràs un tracte preferent i disposaràs de descomptes i avantatges en museus, el Parc Güell, el Jardí Botànic, el Castell de Montjuïc i en molts altres espais interessants. Apunta't al web lameva.barcelona.cat i vés a un dels punts de registre. Descobreix més a fons la teva ciutat. Ajuntament de Barcelona.
La comunitat
qualitat evangelitzadora es fa amb obres i gestos en la vida quotidiana dels altres. Escurça distàncies, s'abaixa fins a la humiliació si cal i assumeix la vida humana, tocant la carn sofrent de Crist en el poble.
Papa Francesc, la joia de l'Evangeli.